Bona nit. De tots els problemes que planteja l'organització cultural d'Espanya i molt especialment de Catalunya, el de la universitat és dels més greus i de resolució més urgent. Qui sap si no és també el que, per dissort, ha preocupat menys l'opinió culta i fins als mateixos polítics. I el resultat d'aquest oblit ha sigut la perpetuació de la nostra universitat espanyola anacrònica i anquilosada, en què grups de professors d'esperit modern, cada vegada més nombrosos, lluiten vigorosament per transformar la institució universitària entre la indiferència general i contra prejudicis i obstacles burocràtics. Per Catalunya, també el moment actual és decisiu. Un dels aspectes essencials del problema català ha sigut sempre el de la lluita per l'autonomia cultural. Sense les institucions de cultura articulades amb els organismes polítics del país, sense el foment de la cultura catalana a la universitat, on ha de tenir el seu lloc, l'aspecte espiritual del problema resta sense resoldre i per això sempre s'ha unit indissolublement amb les reivindicacions de Catalunya el problema de la universitat. Novament han sorgit l'una enfront de l'altra les dues solucions. L'una, universitat catalana independent de la de l'Estat. O, l'altra, transformació d'aquesta orientant-la vers Catalunya. Puig que des del primer moment es veia clar que no es donaria a la Generalitat tot l'ensenyament i amb ell també la universitat. L'Estatut consagra la segona solució en establir que si la Generalitat renuncia a crear la universitat pròpia i demana l'autonomia de la Universitat de l'Estat, serà concedida l'autonomia i es crearà, per regir-la, un patronat format per representants de tots dos governs que vetllarà per la igualtat de les dues cultures. És aquesta la solució definitiva del problema universitari a Catalunya? Esperem-ho. Bé, això és de Pere Bosch i Gimpera, de l'any 1933, quan es va crear la Universitat Autònoma, dita autònoma, amb aquest esperit que diu. Ja sabeu que tot el patronat d'aquesta universitat va anar a parar a la presó, que en Bosch i Gimpera va ser exiliat, tot i que era un dels eminents historiadors, prehistoriadors, i que va fundar l'Institut, es diu, de prehistòria, em sembla, de Mèxic, i que és una autoritat internacional, va ser una internacional en aquesta matèria. Doncs bé, aquest aclariment de Bosch i Gimpera em dóna peu a enllaçar amb la conferència anterior i lamento que no hi hagi en Jaume Porta, perquè la meva visió del segle XIX difereix molt, no és antagònica, però difereix molt profundament de la visió que n'ha donat, perquè s'ha referit a la Universitat Espanyola, no a la Universitat Catalana. La Universitat de Barcelona ja ho sabem què passava, però si s'arriba al primer Congrés Universitari Català del 1903 és perquè es porta tot un segle que unes hores soterradament, unes hores obertament, es reclama la Universitat a Catalunya. I la prova evidentíssima la tenim a Girona mateix, perquè en el sexenni revolucionari a Girona, es crea la Universitat Lliure de Girona, empalmant amb la que va tancar Felip V. És a dir, hi ha una història, la història la fan els vencedors, i com que els vencedors ja sabem qui són d'aquest país, doncs ens han fet creure a nosaltres mateixos la seva història. Felip V va destruir el mapa universitari de Catalunya. El va destruir per la seva victòria militar, fins al punt que molta gent d'aquí, i gent eminent amb responsabilitats de govern a les universitats, m'hi he enfrontat alguna vegada, perquè diuen, és que el que va fer Felip V amb aquelles universitats era el millor que podia fer, de tan dolentes que eren. Ah, i per què no les va tancar totes, les universitats dolentes d'Espanya, que ho eren totes? igual que les de Catalunya. Ah, no, només va tancar les de Catalunya. La història canvia totalment. Va tancar totes les universitats de Catalunya, que eren 7, que per tant era un teixit universitari territorial, els va prendre totes les rendes, perquè eren universitats que se sostenien de rendes que els municipis administraven. En realitat eren l'economia d'aquestes universitats era municipal i episcopal. Però totes aquestes rendes varen permetre a Felip V fer la seva universitat a Cervera. Ah, molt bé. I una universitat que es desacredita des del primer dia. Perquè no, a desgrat dels diners que hi aboquen, no arrela. La gent de Catalunya la va sentir sempre com una imposició de l'ocupant. No, amb això hi ha testimonis claríssims. La gent va rebutjar aquesta universitat i, naturalment, que s'hi havia d'adaptar, com a tantes coses, ens hem d'adaptar amb les dictadures. Per tant, és tot el segle XIX que reivindica universitat catalana i que, quan arriba el 1903, cristal·litza el moviment que reclama universitat catalana i fan el primer congrés universitari català, el 1903. Però això és la culminació d'un moviment que ve de tot el segle XIX. I al final del segle XIX, doncs, hi ha una frase contundent que diu: el dia que la universitat sigui catalana començarà veritablement la renaixença de Catalunya. Això el 1992. Torres i Bages, la tradició catalana. Un autor que ve de tot el XIX. Una altra cosa que no es pot fer, penso jo, històricament, és només a les guerres carlines analitzar-les per l'eix social, que diguem, dreta-esquerra, liberals conservadors, també s'han d'analitzar per l'eix nacional. I això, doncs, des de la Universitat de Girona hi ha hagut alguns historiadors que s'han justament distingit en aquesta investigació. Entre els bàndols carlins hi havia els que reivindicaven les llibertats de Catalunya, i en el cantó liberal hi havia els que eren partidaris de la monarquia espanyola i espanyolista. De manera que hi ha dos eixos a considerar, no només l'eix social, sinó també l'eix nacional. I Cervera, naturalment, que els que varen anar a Cervera eren conservadors políticament, però també eren els que varen crear el moviment de Renaixença, els germans Milà i Fontanals, el mateix Balmes, Llorenç i Barba, el filòsof, són gent que des de la Universitat de Barcelona reclamen les llibertats nacionals de Catalunya. És clar, el 1859, que s'ha destacat com l'any que Darwin publica L'origen de les espècies, naturalment que és important, però també és important perquè es crea la institució dels Jocs Florals i un catedràtic de la Universitat de Barcelona, com és Manuel Milà i Fontanals, respectat internacionalment, defensa que la llengua dels Jocs Florals serà única, el català. I a partir d'aquí comença tot el moviment de renaixença cultural que en el segle XX culmina en aquesta primera dècada, diguem, gloriosa del segle XX, que el 1903 hi ha el primer Congrés Universitari Català, el 1906 hi ha el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrant que a la fi, en el món de la romanística internacional, s'ha reconegut que el català és una llengua diferent, és una llengua pròpia, perquè fins i tot això s'havia arribat a negar i es donava per suposat que el català o bé era una variant del castellà o una variant del llemosí, que deien, de l'occità. Però fins que no, fins que l'erudició germànica no reconeix das catalanische el català com una llengua més entre les romàniques, fins aquells moments doncs, es nega identitat. I tot això és la culminació d'una cosa que té les arrels doncs, a la Universitat de Cervera, naturalment, però contra la Universitat de Cervera. La gent que va anar a estudiar a Cervera no hi va anar de gust i no va celebrar poder anar Balmes té, fa una crítica de la Universitat de Cervera fortíssima. I el mateix passa a començaments de segle, que això dura encara en el segon Congrés Universitari Català. Josep Pla, quan passa per la Universitat de Barcelona? Cap als anys, a l'entorn dels anys 1920, em sembla. O sigui, a l'època del segon Congrés Universitari Català. I de la manera que parla Josep Pla de la universitat, doncs és una universitat, en fi, que no val res. O Maragall, Joan Maragall, les notes que pren sobre la universitat i que eren d'aquesta època, el 1900, a començaments de la primera dècada del segle XX, també doncs, en parla amb uns termes duríssims de crítica. Doncs bé, això com a preàmbul. Us felicito per aquesta iniciativa de parlar de la universitat, encara que no hi hagi gaire èxit, però en fi, us felicito pels que hi teniu interès i per diverses coses. He esmentat aquesta qüestió que en el sexenni revolucionari del segle XIX Girona va crear la Universitat Lliure de Girona, que va durar molt poc. Amb això també tinc l'afinitat de Vic. Van ser Girona i Vic, les dues ciutats que varen intentar crear la Universitat Lliure i que varen durar doncs, un curs i mig. Aquesta és una, però encara ens podem remuntar més antigament en la història. Les universitats tenen un origen que molt més enllà del naixement de Bolonya. Bolonya em sap greu també que no hi hagi en Jaume Porta, però l'invent que Bolonya és la universitat més antiga d'Europa és un autèntic invent de Carducci, del poeta italià del Risorgimento del segle XIX, que va tenir del govern de la Unità després de la revolta de Garibaldi, quan es va crear l'estat italià, varen buscar algú que els donés idees, un eslògan ja en aquesta època, i Carducci es va inventar que Bolonya era la universitat més antiga d'Europa i per tant del món, i això ha creat aquesta mena de dogma que efectivament la universitat més antiga és Bolonya, la qual cosa és falsa, perquè no hi ha una sola universitat més antiga, sinó que en el mateix moment neixen diverses iniciatives que totes es poden dir universitàries, especialment París i Oxford i Palerm. Doncs bé, encara tenim entre Girona i Vic, encara compartim una altra figura decisiva per la història de la universitat a Europa, que és Guillem d'Urllac, el monjo que va venir aquí estudiar, perquè sabia que a Girona hi havia mestres, i a Vic i al monestir de Ripoll hi havia mestres que sabien matemàtiques, astronomia, música, i va venir aquí a aprendre'n. Orllà, que és a l'Alvèrnia, l'abat, el comte de Barcelona, passant, es va casar, em sembla, amb una princesa d'Alvèrnia, sí, em sembla, i l'abat li va dir: tinc un noi molt espavilat, un monjo, que tindria ganes, doncs, de fer la peregrinatio acadèmica, d'anar pel món. El comte se'l va emportar i el va confiar als bisbes de Girona i de Vic, i aquest home, doncs, va estudiar aquí i té el mèrit de ser l'introductor del zero en matemàtiques. El zero era desconegut, era un concepte que va extreure dels matemàtics àrabs, i el va introduir a la seva escola, després d'aprendre'n aquí, a la seva escola de Reims, fins que va arribar a ser el papa Silvestre I, de l'any 1000. Però el concepte del zero va revolucionar el pensament i els coneixements d'Europa, i això aquest home ho va venir a aprendre aquí, i va aprendre altres coses, música i astronomia. Però quan ja és sant pare, a l'any 1000, encara escriu recordant els llibres que havia pogut llegir a Girona, i a Ripoll, i a Vic. És a dir, allò sí que és, perquè després de Reims va passar a Ravenna i va acabar a Roma. Un home que, després de l'experiència d'aquí, de la marca hispànica, va inventar, o va ajudar a crear, la marca eslava a Hongria. Bé, volia dir que l'experiència, doncs, de compartir història universitària entre Vic i Girona, doncs, és molt antiga i al mateix temps moderna, perquè al segle XX una nova experiència ens va unir, que va ser la de retornar estudis universitaris a les nostres ciutats. A Girona, el 1970 van començar, a Vic, 7 anys més tard, i a totes dues universitats van culminar, a totes dues ciutats van culminar aquests estudis en universitat. La Universitat de Girona va ser el 1991 i la de Vic el 1997. De manera que els lligams, doncs, són molt estrets, i encara duren amb edicions conjuntes que fem de tres sèries: la sèrie d'història, la sèrie d'història de la llengua, on hem publicat llibres decisius, per exemple, de Modest Prats, o la sèrie de pensament contemporani, i haguem publicat llibres de Joan Maria Terri Cabres, o bé el projecte Filosofia 318, que fem en coedició amb la Universitat de Girona. I encara, per mi, té un especial també interès que vaig rebre el premi Carles Rahola d'assaig per un estudi sobre un estudi que es titula Art, poder i religió en la Sagrada Família de Gaudí i de Verdaguer. I el nom de Carles Rahola per mi és un nom que em suggereix el seu gran llibre de Breviari de Ciutadania, que va publicar en Josep Maria Terri Cabres amb un pròleg, i que jo vaig poder ressenyar, i que a més té una segona part de la qual es parla poc i a vegades no figura en el títol, que és Paraules a la joventut, i que són d'una gran actualitat. Doncs, molt bé, jo venia aquí per parlar d'això per un nou congrés universitari català, que seria el primer del segle XX, els tres, del segle XXI, els tres són el primer el 1903, el segon el 1918 i el tercer el 1978. Em dol que no hagin pogut quedar-se els que estan promovent justament aquest quart congrés, que són en Pere Solà i en Ferrer, el que havia estat rector de la Politècnica. Per tant, se val. Penso que un nou congrés universitari català ha de partir del coneixement dels congressos anteriors. Quart congrés vol dir que no es comença de zero, sinó que hi ha tota aquesta història al darrere que no ha de paralitzar la celebració del quart congrés, però ha de servir d'impuls. El futur de la Universitat de Catalunya no comença ara, no comença en el present, sinó que ve del seu passat. Els universitaris catalans patim d'un dèficit de coneixements de la pròpia institució. I aclarim-ho, per universitaris catalans entenem tots els que són actualment a la universitat, professors o alumnes, o tots els que hi han passat per estudiar-hi, a ensenyar-hi, a fer recerca, a dirigir serveis. En termes actuals, vol dir tots els qui en són clients, treballadors, proveïdors, dirigents. Cap a 2 milions d'universitaris catalans, doncs, són els qui tenen un coneixement insuficient de la universitat, que per la majoria d'ells és la institució, després de la família, la més important de la seva vida. Per molts és l'escola primària, per molts menys l'escola secundària, però per la immensa majoria penso que la institució que marca més és la universitat, amb els estudis que s'hi fan. Aquest desconeixement dels universitaris afecta directament la història de la universitat. La Universitat de Catalunya és vista majoritàriament com una institució llunyana i opaca. Encara som víctimes dels nostres historiadors romàntics que, per exalçar la Renaixença, havien d'exagerar la decadència, com si en els segles XV, del XV al XVIII, els catalans, per pròpia voluntat i per propi desaiximent, haguéssim deixat de participar en la vida política i no haguéssim produït art i literatura, no haguéssim creat empreses i haguéssim abandonat les activitats científiques. Encara no sabem qüestionar la major part del que s'ha escrit sobre la història de la Universitat Catalana d'ençà de 1717, quan per decret de nova planta va ser destruïda i suplantada per la Universitat Castellana. Les 7 universitats existents van ser clausurades per dret de conquesta. Van ser espoliats els seus edificis, les seves rendes, les seves biblioteques. I una de sola, la de Cervera, va ser erigida com a monopoli reial del rei de Castella, naturalment. A partir d'aquella data, els vencedors van imposar la seva història, la seva versió dels fets, i encara sembla que ens la imposen. Els universitaris catalans continuem creient-nos els historiadors que es remeten als autors dels fets i dels seus primers cronistes. Felip V, el destructor de la Universitat Catalana al segle XVIII, va tenir un imitador i un continuador, Franco, en ple segle XX, quan Catalunya havia tornat a crear la seva universitat. L'exèrcit franquista, amb l'ajut de Hitler i del de Mussolini, van tornar a destruir-la i a suplantar-la per una nova universitat feixista, centralista i anticatalana, que va durar 4 llargues dècades i que, desgrat d'adaptar-se a la democràcia, ha perpetuat fins avui la subordinació de la Universitat Catalana al sistema universitari espanyol. Els interessos a mantenir l'statu quo d'aquesta universitat són tants i tan forts que inspiren el silenci o esborren les traces històriques dels fets que recorden la destrucció d'una de les institucions clau dels països moderns. Encara avui la història de la Universitat Catalana està tan lligada a aquest passat que la catàstrofe de Cervera és a vegades banalitzada o justificada o compresa en comptes de considerar-la l'evidència dels intents de l'Estat d'esborrar tota traça catalana de la institució universitària. Augmenten els historiadors que posen en qüestió el valor de la historiografia procedent de les voluntats imperialistes castellanes. L'absolutisme de Felip V va tenir en el segle XIX el contrapunt de la Primera República, durant la qual es va restaurar la Universitat de Girona. La dictadura de Primo de Rivera va tenir el contrapunt de la transformació de la Universitat de Barcelona, en Universitat Autònoma i després Universitat de Catalunya. Pensem que quan l'exèrcit de Franco va entrar a Barcelona i va tancar la universitat, es deia Universitat de Catalunya. I el contrapunt de la llarga dictadura franquista és la recomposició i ampliació del mapa universitari de Catalunya. Però al llarg del segle XX es van celebrar aquests tres congressos que marquen aquestes fites en la història de la Universitat Catalana contemporània. El primer CUC, el de 1903, en van sortir els Estudis Universitaris Catalans, que és una institució també poc coneguda i que es tracta simplement de la universitat alternativa. La gent que varen muntar aquest primer congrés universitari era per atreure la gent de la universitat i convèncer-los que s'havien de crear càtedres d'història d'interès català. Doncs la història del dret, de la llengua, de la literatura, de la geografia de la Terra, no hi va haver manera. La universitat era espanyola, impenetrable. I, en vista d'això, doncs, varen dir, deixem-ho córrer i fem uns estudis universitaris catalans paral·lels. Va ser l'època en què es va crear l'Institut d'Estudis Catalans. Prat de la Riba, amb 7 savis, varen crear l'Institut d'Estudis Catalans, que va donar com a fruit a l'any 1914 les primeres normes ortogràfiques pensades i dirigides per Pompeu Fabra. De tal manera que van dotar la llengua catalana d'un instrument indispensable per ser una llengua útil, moderna, competitiva. Totes les llengües de l'entorn tenien el seu sistema d'escriptura, menys el català. L'Institut era com l'Acadèmia de la Llengua que va instaurar aquesta. És a dir, d'una banda, els estudis universitaris, que es feien al marge, en paral·lel, als estudis de la universitat. Allà, a la universitat, Història d'Espanya, doncs bé, els estudis universitaris catalans, Història de Catalunya. Allà es feia llengua i literatura, allà es feia llengua i literatura catalanes. I aquests estudis universitaris catalans varen tenir tanta força que en ple franquisme es varen tornar a restaurar en la clandestinitat. Pensem si la cosa va ser tan grossa que ara, amb motiu del centenari de la mort de Joan Maragall, hem recordat que el 1961 es va celebrar el cinquantenari. És clar. Sabeu on es va haver de celebrar? En un pis privat de la Rambla de Catalunya. Això el 1961. Ens sembla que sí, de vegades doncs la llunyania fa que s'oblidin moltes coses. Franco, sí, la guerra es va acabar l'any 39 i bé, i sí, va durar una mica. No. La repressió cultural va arribar fins a la mort del dictador i encara ha continuat i encara n'hi ha seqüeles com veiem amb el que ha passat amb l'Estatut, que doncs, ha estat retallat. De manera que els estudis universitaris catalans s'han d'entendre com una autèntica institució universitària alternativa, substitutòria, que es proposava substituir la Universitat Oficial Espanyola imposada des de Cervera. El segon Congrés Universitari Català va ser el 1918. Pensem en quin moment també tan crític. El 1918, en què s'ha acabat la Segona Guerra Mundial, una guerra espantosa que va portar una certa prosperitat indirectament a Catalunya per la indústria o per una determinada indústria, però que va portar la crisi d'Europa, de la qual els historiadors diuen que encara no n'hem sortit. És a dir, que Europa va quedar marcada per aquella guerra, per la Primera Guerra Mundial. I el 1918 també és l'any de la revolució bolxevic i el triomf de Rússia i del comunisme i tot el que va tenir com a conseqüència i que no es va acabar fins al cap de 50 anys. El 98, quan va caure el mur de Berlín, devia ser, molts el posen com a final de la Primera Guerra Mundial, i que entremig hi va haver la Segona. Doncs bé, el 1918, quan la Mancomunitat de Prat de la Riba arriba a una certa maduresa, fan una proposta d'universitat autònoma, és a dir, aquesta universitat que hi ha a Catalunya, que és la Universitat de Barcelona, que era l'única que hi havia, que pugui tenir una certa autonomia per fer algun pla d'estudis on introduir-hi doncs, les matèries d'interès per la vida catalana, d'economia, de llengua, de dret. Tot allò va quedar estroncat i era un projecte molt bo. Tot allò va quedar estroncat per la primera dictadura del segle XX, la del general Primo de Rivera. Fora, res. Es va haver d'esperar més d'una dècada més fins a la República perquè aquell projecte d'universitat autònoma fos acceptat, però encara amb la condició que primer s'havia de fer a Madrid. I primer es va crear la Universitat Autònoma de Madrid, fins que no varen autoritzar aquí aquesta autonomia, que va arribar fins al 39 i que va quedar anorreada. És a dir, la destrucció franquista de la universitat va ser radical, va ser a fons. Els professors van... O sigui, imagineu-vos un professor com Carles Riba, un professor de grec, va ser expulsat de la universitat, no hi va poder posar mai més els peus. I com ell, 200 professors. Els uns ja havien anat a l'exili, varen fer carrera a l'exili, grans professors, com el que he dit, Bosch i Gimpera, o com Joan Coromines, o bé com Trueta. Tot això va ser una pèrdua tal d'intel·ligència que va repercutir en les dècades següents d'una manera terrible. I aquell projecte d'universitat autònoma, a més, encara varen tenir el desvergonyiment de crear una universitat que es deia autònoma en ple franquisme, quan es va crear la que porta encara el nom d'universitat autònoma, que és un nom absurd actualment. Aquest va ser doncs, el destí d'aquest segon congrés universitari català. I el tercer és el 1978, o sigui, Franco mor el 1975 i el món universitari estava, era on hi havia hagut més resistència, al món obrer també, val a dir, a través de sindicats clandestins, però els intel·lectuals, a través de les universitats, havien mogut molt la resistència. Doncs bé, el 1978 aquest congrés va ser decisiu, no tant per restablir l'autonomia de les universitats, que no es va restablir, com per restablir el mapa universitari de Catalunya. A partir de 1978 es va començar a entendre que calia descentralitzar la universitat, que estava en aquells moments concentrada tota a Barcelona. I no va ser fins a més d'una dècada més tard que hi va haver la llei que va aprovar les tres universitats territorials, Girona, Lleida, Tarragona. Això era una aspiració del catalanisme polític, així com una altra era l'abolició de les províncies, que encara no s'ha aconseguit. Aquesta del restabliment del mapa universitari, aquesta aspiració del catalanisme sí que s'ha aconseguit. I doncs, per què un quart congrés universitari? Doncs, els que heu seguit les ponències anteriors i totes les problemàtiques que s'han portat a damunt la taula, us podeu imaginar que seria molt bo que se celebrés un quart un congrés universitari. Però no n'hi ha prou que sigui necessari objectivament. També cal que sigui oportú, perquè si la gent pensa que no és necessari ara embolicar-se amb un nou congrés, val més no fer-ho i que es mantingui, doncs, la cosa tal com està. Però són tants els problemes i de tal magnitud els que té la universitat que mereixeria que poséssim en comú totes les nostres idees i totes les nostres mancances perquè fos una nova fita en el progrés de la Universitat Catalana. El congrés més positiu, al meu entendre, va ser el de 1903. El de 1918, pobre, no va poder fer apenas res. I el de 1978 també a la llarga ha estat positiu en la direcció aquesta de el territori, de l'amplitud territorial de la universitat. Però un quart congrés no es pot celebrar si no està assegurat el seu èxit, si no està assegurat l'èxit de participació. No és el mateix fer un congrés universitari el 1903 que al capdavall, entre tots els estudiants de la Universitat de Barcelona, doncs, no devien arribar a 2.000, que fer-ho en l'actualitat, on som més de 100.000 estudiants i no cal dir, doncs, de professors, i que la problemàtica és enorme. Quina problemàtica tenim? Doncs, per començar, aquesta, la problemàtica general de la crisi. Estem en la universitat de la crisi i encara potser no ens n'adonem prou, però això canviarà el destí de la universitat. L'agència aquesta de qualificació del crèdit, aquesta famosa Moody's, considera que el 2011 creixeran les necessitats financeres i que creuen difícil que es pugui finançar la universitat com s'ha finançat fins ara. Citen expressament la universitat i posen també salut, però la universitat, perquè aquests increments de dèficit, doncs, portaran a retallar la despesa universitària. I què fa la universitat davant d'aquesta crisi? De moment callen. La resposta seria un congrés, però de moment callen. No es veu que les universitats es preocupin i hi hagi gent, sí, individualment sí, els professors, doncs un economista o un sociòleg o un historiador, doncs sí, però les universitats com a tals estan encaixant això de la crisi amb un cert mutisme. La xarxa d'universitats no diu res, els rectors no tenen protagonisme. Haig de rectificar de totes maneres, perquè avui hi ha hagut protagonisme a la Universitat de Barcelona. Jo no he sentit, no sé si vostès ho han pogut sentir, però jo no ho he pogut sentir. Dilluns, sí, em sembla que era dilluns, no, dimarts, jo tinc la Vanguardia del dia 14, el dia 14 érem dimarts, sí. Es pronuncien els presidents dels consells socials de les 7 universitats públiques catalanes i es pronuncien reclamant que volen intervenir en la universitat en l'elecció del rector i dels òrgans de govern, perquè les universitats, segons ells, estan patint un mal govern. El títol és l'hora de la governança a la Universitat Catalana. No coneixen això. I avui, aquest article, que és una mena de manifest, signat pels 7 rectors, presidents del Consell Social, és el que ha provocat un claustre extraordinari de la Universitat de Barcelona, i no sé què ha passat. No sé si en teniu alguna notícia. No.
Sembla ser que han demanat la dimissió del president del Consell Social.
Ah, sí. El claustre. Sí. No, segurament que és això, perquè aquí assenyalen, diu, els processos de les universitats, els processos de presa de decisions són massa complexos i resulta difícil alinear els objectius estratègics de la direcció de les universitats amb les facultats, les escoles, departaments i els centres d'investigació. I a aquestes limitacions se suma la gran dependència econòmica de l'administració autonòmica i central. En fi, això és, certament és un toc d'alerta respecte de la universitat en què estem vivint aquesta crisi. Jo us volia també parlar que no solament aquí estem en aquesta situació de crisi de la universitat, sinó que els països de l'Europa, diguem, més avançada, com França o Alemanya o Anglaterra, estan també vivint una crisi fortíssima a les pròpies universitats. Però sembla, jo tinc la sensació, que allà hi ha més moviment o hi ha més inquietud. A les universitats de França, doncs, hi ha el moviment que en diuen refundar les universitats. A Alemanya hi ha el moviment, el conferenciant anterior ens ha parlat del model Humboldt d'universitats. Doncs allà hi ha un intent de represa d'aquesta universitat. A Estats Units, la universitat està en plena ebullició. Recordem que Obama va tenir un gran èxit als campus universitaris en la seva campanya electoral, perquè començava els seus mítings dient: jo també estic pagant encara, com feu vosaltres, el crèdit per estudiar que van fer els meus pares. I és clar, això era el que els estudiants volien sentir, i això despertava, doncs, una gran adhesió a Obama, que són realment, és un sistema pervers, aquest, perquè són crèdits a tornar quan els estudiants han acabat la carrera i s'hi suspenen. I així no acaben mai la carrera. I era el cas, doncs, que sortia així destacat quan hi va haver tot l'afer de les hipoteques i de tota l'estafa dels bancs, i el cas d'un estudiant que es va suïcidar i que va deixar, doncs, una nota dient el per què, i per què, doncs, els seus pares, que li havien avalat el crèdit, no el podrien tornar, o si el tornaven quedaven en la misèria. I l'exemple últim que ha sortit no fa gaires dies, jo tinc la data d'octubre del 2010, i que és un article signat per un professor d'origen català, que és professor a la Goldsmith School de Londres, i que diu això. Diu: en el futur l'Estat, la Gran Bretanya, només finançarà determinats estudis, que són ciències experimentals, medicina i llengües d'abast estratègic. Per les ciències humanes o ciències de l'esperit i les arts no hi haurà diners de l'Estat. S'hauran de sostenir reclutant alumnes que puguin pagar-se la matrícula. És la reforma que imposa l'aplicació del nou govern, de les retallades del pressupost del nou govern. Si els polítics duen a terme aquest programa, els acadèmics temen que tindrà conseqüències profundes. Dura rivalitat en el reclutament d'estudiants, absorció d'uns centres en uns altres, tancament i supressió d'institucions, retallades de sous i acomiadaments de professors. Val a dir que a la Gran Bretanya els professors no són funcionaris i poden ser acomiadats en tot moment, independentment dels mèrits que tinguin en docència i recerca. Aquest és un model que moltes vegades s'ha reclamat aquí. És a dir, no funcionariat, sinó contracte. El que passa és que el contracte pot ser un contracte bo, o, doncs, per exemple, contracte indefinit, o bé pot ser un contracte per un curs, que és el que s'està aplicant als Estats Units i el que s'aplica a Anglaterra i el que acabarem aplicant aquí, o ho veurem com s'aplica aquí. Quina política és aquesta que abandona les ciències humanes a l'anomenat lliure mercat com si fossin un luxe? Més aviat és una política que se serveix de la crisi financera com a excusa per activar la liquidació de la idea de la universitat, que justament té els seus orígens en les ciències humanes. L'origen de les universitats es diu allò: primer, la salut del cos i medicina, i sembla ser que va ser així, que a Salerno hi va haver la primera escola, diguem, de medicina, que era bàsicament de cirurgia. Salut del cos, medicina. Salut de l'ànima, teologia, filosofia, i salut de la cartera, dret, que va acabar economia. Aquests són els tres pilars bàsics de la universitat tradicional. I les ciències humanes, doncs, no són allò una especialitat, sinó que participen de totes tres. La privatització de les ciències humanes és l'últim graó d'un procés sostingut, sobretot a la Gran Bretanya, però no només aquí. Docència i recerca han de retre uns comptes cada vegada més paralitzants. Me'n salto trossos. Mentre en els anys 90 a les universitats encara s'escrivia recerca en majúscula i la seva difícil i costosa avaluació determinava el volum de les aportacions financeres de l'Estat, és a dir, tanta recerca i tal, doncs tants diners us pagarem. Ara, en els temps recents, a Anglaterra s'ha canviat el criteri per mesurar el valor d'un acadèmic. Ara es mesura per la seva capacitat d'aconseguir recursos de la tríada Estat, Unió Europea i Fundacions. Aquests són els mèrits del professor, el que sap atreure recursos. A la Gran Bretanya els docents es veuen cada dia més i més pressionats a reclutar estudiants de pagament procedents d'ultramar. Els estudiants d'Estats Units, de bones famílies, encara han de fer la peregrinació acadèmica a Europa. A Barcelona en tenim exemples. Jo conec un cas molt, molt, molt pròxim, familiar, del Trinity College, una universitat americana, doncs, que té permanentment a Barcelona doncs, un grup d'estudiants entre 20 i 30 adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, però que fan això, fan la peregrinació acadèmica medieval i que dona llustre haver vingut a estudiar a Europa. Doncs a la Gran Bretanya, esclar, en tenen molts més. Primera, perquè no hi ha problemes d'idioma, de llengua, i encara doncs, fa més bo doncs, haver passat per una universitat anglesa. D'on podrem treure de sobte tants estudiants si les taxes s'han disparat i totes les universitats se'ls disputen? L'estudiant s'ha convertit en un client. El professor es converteix en servidor dels desitjos d'aquest client. I això també en tinc testimonis molt directes, que aquests estudiants americans que venen aquí, els seus suposats guies i els seus suposats tutors, els estudiants els tracten com si fossin i els han de parar els peus. I escolta, nano, si no t'està bé, ja te'n pots tornar a casa teva, però aquí mano jo, perquè estan acostumats a que doncs, deuen ser de famílies molt amunt, de tenir molt servei, i aleshores es pensen que el professor o el tutor que tenen aquí doncs, el poden tractar també d'aquesta manera. El professor es converteix en servidor dels desitjos d'aquest client estudiant. En algunes escoles superiors pengen durant setmanes els formularis de l'avaluació anònima. O sigui, no amb noms. L'avaluació és anònima. Quin estudiant es pren seriosament les propostes de seducció dels professors? Això no és una manera d'infantilitzar l'ensenyament? La política a Anglaterra ja no vol saber res de la idea d'universitat que es basa en l'autonomia de docència i recerca. El que crida l'atenció de l'observador és la reacció de molts acadèmics que es troben pressionats sota la intimidació d'aquesta política. Com que la fi de les ciències humanes no sembla pas encara una qüestió tancada, es disposen a seguir la divisa que diu que les actituds fúnebres no porten enlloc i que cal rebre la nova universitat amb entusiasme i pensament positiu, com un lloc de noves oportunitats. Sembla com si haguessin fet un ràpid càlcul mental. Qui sap si em tocarà a mi, o potser no em tocarà, a la millor encara sobreviuré. I acaba aquest professor dient: és segur que els diaris publicaran cartes de malestar i d'indignació dels afectats. És segur que professors i estudiants convocaran vagues. És segur que s'organitzaran manifestacions als carrers en protesta contra la política universitària del govern. La primera gran acció està planejada per al 10 de novembre, i efectivament va ser així. Costa, però, de reprimir la impressió que una tal resistència està marcada per endavant com un intent d'aferrar-se sectàriament a vells privilegis. La necessitat, doncs, d'un Congrés Universitari Català, em sembla que no cal defensar-la més amb més arguments, perquè al meu entendre és una obvietat. Pensem en el que ha significat Bolonya. També hem de posar en comú què ha passat amb això de Bolonya. A les universitats diferents, a les facultats, hi ha tota una problemàtica que no està resolta. I Bolonya, doncs, qui s'ha manifestat en contra el disbarat de fer una Bolonya adaptada a l'espanyola? O sigui, la gran novetat del pla de Bolonya era allò dels 3 anys, passar dels 4 anys de les llicenciatures, passar-los a 3. Aquí és l'únic país que no ho ha fet, i aquí continua amb els 4 anys. És que és una cosa tan horrorosa. Però, en fi, aquesta és la situació que tenim i Bolonya, vulguem o no vulguem, s'ha imposat. Jo penso que una mica això de Bolonya és com allò que deia el príncep Salina, Lampedusa, davant de la revolució, que deia ha de canviar tot perquè tot continuï igual. La recessió econòmica que trasbalsa Europa castigarà fort el pla Bolonya perquè és un pla molt car per implementar-lo i pot servir potser de coartada, però accelerarà la caiguda d'aquest pla. En els països bolonyitzats ja fa més temps que aquí ja es prepara la reforma de la reforma, que continuarà aquest reformisme incessant de les universitats. Jo sóc una mica vell, però no tant, i ja n'he vist 5 de reformes. Del pont estant entre el sí a Bolonya i el no a Bolonya, el nostre pla Bolonya a la catalana es veu com la forma que pren avui el conflicte secular de l'autonomia universitària i de l'autonomia entesa també políticament de la Universitat Catalana. En el nostre context, el Pla Bolonya també dona nova forma a l'antic contenciós entre Universitat Espanyola i Universitat Catalana, un contenciós que ha tingut moments de tanta violència que no podem oblidar. Felip V al segle XVIII, Franco al segle XX, varen anul·lar militarment la Universitat Catalana per lligar-la al règim comú espanyol. En la situació actual hi continua lligada, però deslligar-se'n i construir la Universitat Catalana digna d'aquest nom pertoca en primer lloc als universitaris actuals. El Pla Bolonya és saludablement incòmode perquè ens obliga a pensar novament sobre la vella institució universitària i les opcions que el pla deixa són prou obertes. El Pla Bolonya crea nous problemes que no resol ni preveu resoldre. Per això cal estar atents a Europa, als moviments crítics, a les propostes d'universitaris fiables que denuncien les febleses del Pla Bolonya, com ho fa el mateix Observatori de la Carta Magna sobre els valors i drets fonamentals de les universitats. Amb el lema refundar la universitat, molts universitaris intel·lectuals de França reclamen l'atenció sobre els problemes que no es resoldran pas en Bolonya. A les universitats alemanyes es difon la resistència passiva a les imposicions que en nom d'Europa destrueixen l'anomenat model Humboldt d'universitat. El Pla Bolonya no extirparà pas d'Europa el model napoleònic francès d'universitats, copiat per Espanya, mal copiat i vigent a les universitats de Catalunya. És el model funcionarial o estatal en forma pura. La concepció de la universitat com a emanació de l'Estat. Napoleó va crear la universitat seva, les va suprimir totes, i va crear la universitat seva amb un sol article, d'una ratlla i mitja. La Universitat de França és la universitat que crea el govern de l'emperador. I punt. Així com Bolonya no és la universitat més antiga d'Europa, sinó una de les més antigues, així el Pla Bolonya no és només de Bolonya o només de Brussel·les o de Madrid, sinó també és el pla de Barcelona, capital de Catalunya i de totes les ciutats universitàries de Catalunya. La universitat va néixer plural a diverses ciutats d'Europa i hauria de renéixer plural dient sí i dient no alhora al Pla Bolonya. En conclusió, des del pont crític entre el sí i el no de la continuïtat dels valors de la universitat, espero que el Pla Bolonya atiarà les cendres d'on podrà renéixer el fènix de la Universitat d'Europa en el segle XXI. I em permeto d'acabar amb un, diguem, manifest líric de Joan Maragall en honor seu, en commemoració del centenari de la seva mort, ja que estem en l'any Maragall. L'any 1903, en ocasió d'aquest primer Congrés Universitari Català, Maragall va adreçar un discurs als estudiants que diu així: no tingueu sentit pràctic, no sou joves, doncs el que heu de demanar és la lluna. Sobretot demaneu la lluna, amics meus, des d'aquest vostre recinte d'ideal, i no en tingueu cap dubte, la lluna anirà venint. Al principi la gent es riurà de vosaltres, la gent dels cercats tabernacles, la gent d'ulls tèrbols i boca espessa, la gent de la malura o la feblesa, la gent que només aposta pel que és possible, es riuran de vosaltres. Però quin riure? Un riure trist, un riure buit, un riure impotent. Us diran somiadors, us diran beneits, us diran extraviats, i amb llur mà pesada voldran guiar-vos pel camí que convé a llur passa feixuga. Més vosaltres els direu rient: no, nosaltres volem la lluna. I la lluna se us anirà acostant. I pleguem, no? Si hi ha alguna qüestió que podem comentar, doncs amb molt de gust. Sí?
Molt puntuals. Una, en relació a aquesta necessitat, diguem, de perfilar la Universitat Catalana, o de recuperar la personalitat de la Universitat Catalana davant de l'Espanyola, i pensant en la possibilitat d'un quart congrés universitari català, si això ho havíem de vehicular, diguéssim, mitjançant les universitats només del Principat, o bé fer-ho extensiu també als del País Valent, les Balears, i en aquest sentit també vull saber si la xarxa Joan Lluís Vives li sembla que està funcionant bé com a instrument, diguem-ne, per ajudar a dotar la Universitat Catalana parlant, si no, d'aquesta personalitat diferenciada de l'espanyol, i si no, en el cas, doncs, què li sembla que li tenim. I l'altre, un llibre diferent, també molt concret, ja que Elmo Editorial, que em sembla que és una de les experiències que jo diria que tindrem amb les publicacions de la Universitat de València, més reixides, més interessants, més atractives que hem tingut en la xarxa, en el mapa universitari català, la relació entre el món editorial, publicacions, universitat, per tant, fer el pont de manera ben feta entre això que ara està tan de moda, la transferència del coneixement i tot. Com veu la situació actual d'Elmo, per començar, i de manera més genèrica, doncs, com ho havíem de fer, diguéssim, per recuperar, diria que les polítiques de l'Estat de València en aquests moments també es troben en un moment francament delicat, com ho havíem de fer perquè aquesta peça, que a mi em sembla que és fonamental, no?, per lligar societat del coneixement, universitat i població general, perquè pogués funcionar en base a aquesta experiència.
Sí, totes dues preguntes em sembla de primera necessitat i que ens les plantegem. Començo per la segona. Elmo en aquests moments, doncs, està en negociacions amb 62, amb edicions 62, per veure si s'arriba a un acord. Elmo va estar a la corda fluixa a causa de la fallida d'Arc de Barà, que moltes editorials petites, i Elmo, em penso, que és la que tenia la quantitat en perill més elevada de totes, i per tant va ser la que va rebre més. Penso que hem aconseguit salvar-la, tot i que no me'n fio gaire, però en fi, la meva posició tampoc és decisiva. Jo simplement puc enviar missatges al president del patronat, al rector, no? Perquè si heu seguit la història de la Universitat de Vic aquests últims mesos, ja heu vist que era era el preludi de tot això que passa avui a la Universitat de Barcelona. És a dir, la ingerència del poder polític en la universitat. Voleu diners o voleu supressió, però jo vull manar. O en tot cas, jo vull intervenir en l'elecció dels càrrecs de la universitat, de govern, començant pel rector. No hi ha el gerent, sinó el rector, i és el que va passar a Vic, que el rector ha de passar per l'aprovació del claustre, que no és vinculant, l'aprovació del claustre. Doncs clar, va tenir en el claustre el 86% de rebuig, i tot i així va ser confirmat. Però jo penso que no és el pitjor, això. El pitjor és que va acceptar. És a dir, això, la tradició universitària del consens, si més no del consens, no de l'elecció de molt, sinó simplement consensuar, doncs, es va trencar. I això, és clar, també amb una societat en què els llibres, doncs, no són vistos com el que són, i la universitat no és vista com un centre de producció de coneixement, i per tant el llibre, sigui en paper, sigui com sigui, però que el llibre és l'instrument justament de la transferència de coneixements i tot això, doncs és clar, es fa difícil quan el llibre, doncs, és un producte més. I clar, la primera embestida que vaig tenir jo, devia ser els anys 80 o potser per allà el 90, que una gran personalitat em va demanar: però escolta, quina mania tens amb això dels llibres, tu? No fan pas les altres universitats d'editar llibres. Llavors has de demostrar tantes coses, i vas amb Oxford University Press i els has d'ensenyar, i la Chicago University Press, és a dir, mira, i Cervera, Felip V ho feia més bé que tu, i en tenia més, perquè el que va fer va ser no només fer llibres, sinó va posar a Cervera la tecnologia d'impressió més moderna alemanya que va trobar, i la van posar a Cervera, amb caràcters hebreus i grecs. O sigui, a Cervera va ser dotada com cap altra universitat en aquells moments, sembla que va ser la primera. Després ja va venir la d'Alcalà, però la impremta, com que no hi havia la divisió del treball que tenim ara, i per tant la impremta era també editorial impremta, doncs estava dotada amb la maquinària d'impressió de punta de la tecnologia de l'època, i va buscar el millor impressor que va trobar en el regne, que era un Ibarra, d'una família del País Basc, i el va posar al capdavant de l'editorial de la universitat. Esclar, aquí la tradició és que les universitats tenen un servei de publicacions, no? Pels apunts, que abans eren els apunts, però això, o com a màxim algun professor que es feia publicar a la seva tesi, o algun... Caldria fer alguna cosa de les universitats que han entès això de l'edició de llibres seriosament, eh? I certament que la Universitat de València n'és una de les... Però la Universitat de Girona també té una activitat editorial considerable. Però, esclar, si suméssim entre tots aniria més bé. Aquesta nova etapa que comença per l'editorial Eumo, jo no sé els últims detalls d'aquest acord amb Edicions 62 els desconec. Primer hi havia hagut, semblava una alarma que simplement Eumo es venia, o 62 compraven Eumo, això es va aturar i ara s'ha arribat en aquest acord que no sé exactament en què consistirà. I la segona pregunta sobre la territorialitat del Congrés, el tercer Congrés, el de 1978, va ser projectat per les universitats dels Països Catalans. Però, esclar, entre el projecte i l'hora de començar a realitzar-lo, hi va haver una operació aquí, en aquest país, que va consistir en el retorn d'un senyor que va ser president de la Generalitat. I aquest senyor, en rebre la comissió del tercer Congrés Universitari Català, sense deixar-lo seure, els va dir: senyors, aquí venen a parlar de la Universitat de Catalunya. Perquè si no, si venen a parlar de Països Catalans, allà hi ha la porta i ja se'n poden tornar. Així, eh? És a dir, això va ser pactat, en fi, no són imaginacions, eh? Això va ser pactat. Ni a trencar el principi de territorialitat de les autonomies ni la representació internacional. Eren els dos punts que no sé com han prosperat aquestes, diguem, semi-ambaixades que s'han creat en aquests últims temps. Però, i que ara això quedarà en mans d'en Duran Lleida. Ja ho veurem quina direcció prendrà això. Però certament que per tant, a partir d'aquell moment, el Congrés Universitari Català, el tercer Congrés, es va haver de limitar a les universitats catalanes i les dimensions. La xarxa aquesta, sí, funciona per unes poquetes coses, però no és realment un motor, ni tan solament. Em sembla que avui encara ho ha confirmat el que era el rector de la Politècnica, en Ferrer, en un moment en què hi va haver una agressió d'aquestes boges que venien de València contra la unitat de la llengua catalana, i que era l'ocasió que la xarxa Lluís Vives es pronunciés d'una manera clara i pública en defensa de... I es veu que la seva proposta i la d'algun altre rector doncs no van prosperar. O sigui, és una xarxa, diguem, que fa bonic i publica algunes coses i prou. A la mateixa Universitat Catalana d'Estiu, esclar, és de totes les universitats, però tampoc. I llavors, si entréssim en el terreny de l'ús del català com a llengua científica, llavors encara ploraríem més, perquè en moltes disciplines s'ha arribat a la conclusió que s'ha de publicar en anglès, i que llavors doncs és perdre el temps escriure articles d'economia en català o escriure articles de meteorologia en català, perquè i que s'han d'escriure en anglès. Ja hem progressat. Moltes vegades diuen en anglès, però el que volen dir és en espanyol, perquè llavors això sembla que s'universalitza. Però certament que el Congrés, si no té l'acord de totes les universitats, com varen tenir els anteriors, llavors no és gaire interessant.